Com que sóc curt de vista, Xema Romero, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Anàveu amb Canotier per la sortida d'ofici?
Era jo.
Era jo. Vos, eh?
Sí.
En una posició privilegiada.
Bé, a la sortida d'ofici més tard, sí, vaig estar molt ben acompanyat. De fet, porto molt ben acompanyat tota la festa major, amb els millors ambaixadors.
En un balcó d'aquells de primera especial?
Sí, va ser una de les persones que em va acompanyar, exacte.
Ha parlat molt l'exdirectora sobre com va tot això dels museus. Heu tingut un bany aquests mesos o què?
Jo he pogut parlar amb ella, he pogut parlar amb moltes persones i encantadíssima, a més, i sí, estic molt content d'aquesta comunicació que existeix amb les anteriors responsables. Jo crec que he parlat amb tothom i molt content, la veritat. No m'esperava.
Ha estat una mica un bany, això?
Sí, una immersió absoluta.
Una immersió absoluta,
sí,
eh?
Evidentment, sí.
Anem a contextualitzar una mica. Xema Romero ve de Cerdanyola.
Sí.
D'haver posat en marxa el Museu de Cerdanyola.
El Museu d'Art de Cerdanyola,
sí. El Museu d'Art de Cerdanyola. Cerdanyola no tenia un equipament museístic d'aquesta mena?
No, Cerdanyola comptava amb un museu d'història i llavors es va posar en marxa el Museu d'Art fa 16 anys, molt vinculat a la Universitat Autònoma i en xarxa, doncs, amb la Diputació i amb la xarxa de museus d'art, i va ser una experiència molt singular perquè va ser començar de zero i aquí
d'acord.
És molt diferent.
És
òbviament.
A dir, aquests 16 anys heu estat vinculat al Museu de Cerdanyola?
Sí.
Des del seu origen?
Exacte, com a creador una mica del projecte i responsable.
No sé si, esclar, el món es deu veure molt diferent quan crees una cosa des de el no-res i n'arribes una altra que va ser creada fa 100 anys enrere.
Absolutament, i amb un sentit de responsabilitat i de precisament d'això, de tenir en compte què han fet els altres i quina era la seva visió. Jo penso que és el que em porto més de Cerdanyola com a responsable d'haver creat alguna cosa, és aquest respecte a la gent que hi ha estat aquí abans.
En canvi, allà sí que es podia dir que tot estava per fer i aquí es pot dir que no tot està fet perquè queda també molt per fer en un altre registre de
les coses. Aquí s'han fet moltíssimes coses i jo crec que el que m'interessa és trobar quina és la meva aportació, el que puc fer per fer créixer aquest projecte i aportar com han fet tantes altres persones i com fa el magnífic equip que el porta.
Posem-nos a l'origen de tot plegat. Us veu presentar per què en aquesta plaça?
Jo penso... A veure, jo em vaig presentar... molt bona pregunta. Em vaig presentar potser també animat perquè Sitges et fascina, no? Des de fora és aquest punt de... Aquesta població, aquesta vila, que és referent de tantes coses, el seu patrimoni... Jo sóc especialista en modernisme i com a especialista en modernisme, doncs, clar, Sitges i el Cau Ferrat és el gressol, és el bressol, és l'inici de tot plegat. Quan va sortir la plaça en primera instància no em vaig presentar i després jo ja vaig estar, doncs, en un moment, va coincidir en un moment en què vaig sortir també com a professor associat a la universitat i que ja estava una mica, doncs, mirant cap a fora i veient que el projecte de Cerdanyola doncs no és que hagués acabat, però que sí que estava bé que hi hagués una renovació i estava buscant un altre espai.
Us ho va puntuar algú o va ser allò iniciativa pròpia? Per allò que algú us digués, escolta'm, que és molt bonic el Cau Ferrat i els Museus de Sitges, però això és una mica un... Hi ha hagut aquí una mica de... A veure, una piques i no sé què.
No, o sigui, va ser iniciativa pròpia, absolutament, però sí que és veritat que jo em moc dintre de la xarxa de companys dels museus d'art, no? I sí que...
Aquí,
sí
allà,
que em van animar,
no sé què...
Sí que em van animar, sí que he de dir que algú em va animar, absolutament. Però jo però vaja, que sí que va ser una decisió pròpia i la responsabilitat és absolutament meva, amb el bo i el dolent.
Traieu la plaça i suposo que hi ha un marc mental...
Sí.
Abans d'arribar fins aquí, fins i tot, que no sé si pensa en coses que es poden fer o pensa en aquesta barreja entre la il·lusió de ser-hi i la il·lusió d'allò que es pot fer tenint en compte el que hi ha. Us movíeu en aquesta...
Sí, absolutament. De fet, jo arribo aquí amb un projecte. Llavors la meva responsabilitat és tirar endavant un projecte perquè el procés selectiu formava, o sigui, dintre del procés selectiu s'havia de fer un projecte de proposta, no? de treball en xarxa, de creixement de les col·leccions. A partir d'aquí no és que arribés de zero, arribava d'un coneixement previ, arribava d'un estudi que havia fet per portar a terme aquest projecte. Però, evidentment, aquests mesos ha estat aterrar el projecte, d'alguna manera formatejar el projecte per tenir la ment oberta el que l'equip està fent, el que l'equip hi creu i fa molt bé, i també el que et deia, no? Està també perceptiu el que és la comunitat Sitges i el que són totes... Sitges és una població amb molta riquesa d'historiadors, d'agents culturals, que també necessitava entendre això des d'una certa, des d'una certa llibertat. I ara és el moment, aquest estiu el meu cap no ha parat perquè era el moment de fer maig, no?
Ens ho heu posat molt bé. Com que, ho podem dir així, veníeu de nou,
sí.
I és, no es pot dir allò de mira que és un sitgetà d'aquells que es pica el pit i tal, sinó que ve de nou, heu parlat amb tothom.
Amb molta gent per parlar.
No sé fins al punt de poder copsar que hi ha diferents punts de vista,
sí.
I fins i tot punts de vista contraris a determinades maneres de fer. Quina realitat heu pogut copsar a partir de tantes converses?
Jo el que he pogut veure, com dic, és una gran riquesa patrimonial que es tradueix també en una gran riquesa de cultural. Em va sobtar moltíssim, i ho vaig dir al principi, una població on el patrimoni i la cultura és tan rellevant pel ciutadà. Jo, per mi, és d'una gran responsabilitat pels que venim, però també és d'una satisfacció immensa. I quan hi ha crítiques, és que jo no esperaria... O sigui, de veritat em defraudaria si no fos així, perquè la imatge que tinc de la població de Sitges és que el patrimoni és molt important i la cultura és fonamental. Llavors, veure que hi ha diversitat amb aquesta visió sobre el patrimoni és evident, però també t'he de dir que passa tot arreu i que és molt enriquidor. És molt enriquidor.
Ho vivíeu d'aquesta forma tan intensa, Cerdanyola, o la vida era més tranquil·la?
Et diria que també hi ha diferents corrents, a petit, o sigui, la dimensió és molt més petita, aquí estem parlant d'una dimensió molt més diferent, molt més gran, i com et dic, amb persones, a més, que tenen una transcendència també a nivell nacional, vull dir, que formen part també del panorama d'historiadors i de crítics del país, i això és molt interessant. Però pensa que vinc d'una població cerdanyola que, al marge de ser petita, forma part d'una àrea metropolitana i que té una universitat. Llavors, tot aquest moviment també hi és, són dimensions diferents, però que el que m'ha sobtat realment, i estic molt, molt satisfet, és d'aquesta rellevància del patrimoni, que la gent s'ho prengui tan seriosament com quelcom que és seu, que és propi, que forma part de la identitat, i això és d'una enorme responsabilitat, però també d'una gran satisfacció.
Així, en genèric, per ser director d'un museu s'ha de saber més d'art o més de números?
Jo diria que s'ha de saber de gestió, però també s'ha de saber d'art. Jo sóc dels partidaris que un director d'un museu ha de saber, ha de conèixer del tema del que treballa. Estic absolutament convençut. Últimament s'han estès molt aquestes figures, no? de molts museus en què la direcció és una gestió. Jo crec que aquí és fonamental que sapiguem i que estiguem connectats amb l'essència. Crec que nosaltres hem de saber de col·lecció i de comunitat, i hem de saber planificar i que tot això funcioni i treballar amb la comunitat. I la comunitat és l'equip, i la comunitat és el que hi ha fora de l'equip, és el que hi ha la població, és el que relaciona amb la població. Crec que és com una combinació que hem de portar.
Ho dic per si d'alguna manera estava molt tipificada aquella figura del director que de números... Bueno, no em parleu de números.
Això també s'ha de saber.
I ara, en canvi, els números estan prenent...
Òbviament, sí. La planificació, la gestió és imprescindible. Jo aquí sí que he de dir que compto amb una gran avantatge, que el Consorci del Patrimoni de Sitges hi ha unes professionals en el sector administratiu i de gerència, una gran gerent, unes grans administratives, que s'ho posen molt fàcil i que no és tan habitual en la resta de museus i ajuntaments. Això també t'he de dir. I si això li sumes uns tècnics, unes tècniques, doncs, que saben i que s'estimen molt la seva feina. Jo treballo amb passió, jo crec que és el que em caracteritza, i m'ha encantat arribar a un lloc on la gent no hi treballa perquè ho ha de fer, sinó treballa perquè s'ho creu i que aquesta responsabilitat i aquesta passió hi és.
Quan veu arribar aquí, algú us va dir gràcies a Déu que ja tenim director.
Potser no amb aquestes paraules, però ho vaig percebre, però també t'he de dir que tenim director, o sigui que ha estat un procés llarg, però el Consorci no ha estat
orfe,
que aquí hi ha hagut
ara
una
vaig a la
feina
segona,
important.
Ara vaig a la segona part. Veu arribar, i òbviament suposo que Mercè Munner ja us tenia a punt un patracol de dir, Gemma, atenció. aquí, un, dos, tres, quatre, cinc. Bé, no només la Mercè, sinó, òbviament,
i sort que
tot l'equip
tingut,
dels museus.
Perquè he tingut l'oportunitat de poder fer aquest traspàs, aprofitant que encara no s'havia jubilat, no? Que ha estat els darrers mesos, i això m'ha permès doncs, conèixer de primera mà el seu punt de vista, com et dic, o sigui, formatejar les idees i els prejudicis que jo podia portar abans i aprendre d'ella, aprendre de tot l'equip i de tot el que la gent em volia explicar. Jo he estat obert a la gent que ha volgut que vol transmetre la seva idea. Per mi ha estat un gran avantatge aquesta, i veure també la seva experiència des del punt de vista de la gestió, de l'ordre i de la gestió que l'ha caracteritzat.
Amb tots els matisos que es vulguin posar, el principal problema ara que tenen els museus no és pas sobre la concepció d'un projecte o el que han de ser, sinó de recursos perquè siguin el que el seu director vol que siguin?
A veure, jo més que problemes diria que tenim grans reptes, molts, o sigui, un ecosistema cultural, artístic, museístic d'aquestes dimensions és molt complexa i evidentment hi ha molts reptes per davant. Com et dic, hi ha reptes que tenen a veure amb la col·lecció, tant amb la seva conservació com amb el seu relat, com la seva recerca, com també dintre de la col·lecció incloc les infraestructures, perquè les peces més importants de la col·lecció són uns edificis d'una singularitat extrema, però que estan ubicats en uns llocs molt difícils, molt complexes, i que estan en uns llocs extrems, i que el canvi climàtic i que l'ús turístic, no?, que és un dels espais més turístics de Catalunya, tenen unes conseqüències. Llavors, la col·lecció, el manteniment de la col·lecció, la seva conservació, la seva recerca que no pot parar, la seva contextualització és un repte. I per altra banda, la comunitat, connectar amb una comunitat, perquè si d'alguna manera jo vinc a representar una figura del museòleg que s'embarca dintre d'aquesta etiqueta del museu social, que li pots posar moltes etiquetes, i jo crec que els museus portem sent museus socials tota la vida, ara li posem aquesta etiqueta perfecta, però a mi aquesta dualitat és la que m'interessa, i això doncs evidentment ens porta a unes necessitats, i les necessitats, com tu bé dius, són de recursos per poder afrontar tots els reptes que tenim davant, la col·lecció, el creixement de les col·leccions, l'estat dels diferents edificis, que no podem ocultar, és complexa i en alguns casos preocupant. Doncs tot això requereix d'una implicació i d'uns recursos que estic convençut que estarem a l'alçada, sobretot això, les institucions que formen part del Consorci.
Anem una mica per parts, perquè d'aquí dos dies us tocarà fer el pressupost per l'any que ve.
Estem treballant. Esteu. Tot l'equip, sí.
Aleshores, la primera seria, i després ja parlarem de la part social, que va ser una de les principals vindicacions del director, només arribar en el seu discurs de presentació davant de tothom. Quan es podrà obrir el Romàntic?
Bé, aquesta pregunta...
Perdó, ja heu pogut entrar.
He pogut entrar al Romàntic, va ser de les primeres, et diria que el primer tema amb el que vaig arribar, que em sembla que encara ni havia començat, va ser Can Fals. El segon va ser el Romàntic.
Caram, és a dir, això sí que és un bateig.
Absolutament, la Mercè no em va ocultar res de res, tot el contrari, i això em va permetre veure tot el que s'estava treballant. Jo, evidentment, és complicat que t'avanci ara tot el que hi ha hagut abans,
però
et puc dir que aquestes alçades no em puc comprometre a dir una data d'obertura del Romàntic, és impossible. Et puc dir que ara mateix estem en un moment en què s'estan tirant endavant tots els projectes que han de permetre, previ obtenció dels recursos, començar a engegar aquesta màquina, que entenc, torno a insistir, em defraudaria si la gent de Sitges no estigués indignada o estigués preocupada pel tema, em defraudaria.
Aturem-nos un moment aquí. Quina sensació veu tenir quan veu entrar a Can Fals i quan veu entrar al Romàntic? Ja després recollim també aquest assumpte dels projectes.
Bé, com que m'havia informat prèviament, a Can Fals estava bastant preparat pel que en trobaria, perquè és un edifici doncs, que requereix unes obres i que a més el projecte està a punt de tirar endavant i que aviat tindrem novetats amb Can Fals. A més, vaig arribar amb un procés participat, és a dir, jo crec que s'està portant d'una manera exemplar ara mateix aquest tema. Quan vaig entrar al Romàntic, sí que t'he de dir que la meva sensació va ser, jo crec que va ser la primera vegada que la meva cara va canviar d'aquesta cara de nen que acaba que està obrint els regals.
D'un cert optimisme perpètu.
Total, un amic em va dir, mira, sembles, Xema, un nen que que està obrint els regals el dia de Reis, no? Que va obrint regals amb il·lusió i en algun moment dius, això jo no ho he demanat, no? Doncs crec que aquest va ser la primera...
La sensació romàntic.
El romàntic va ser de... A veure, evidentment vaig tenir una mica de desolació. La història és trista, no? Veure un edifici que amb aquest potencial, una col·lecció magnífica, per exemple la col·lecció de nines de Lola Anglada, crec que és
única. Havíeu
tingut
ocasió de veure-la? No?
Sí, jo coneixia,
fa molts anys, eh?
Sí, fa molts anys. Clar, porta 12 anys tancat. Jo havia visitat i evidentment la col·lecció de nines és, com et dic, és la part que més em connecta, perquè penso que és d'una singularitat increïble.
Pels oients en general, les nines estan allà?
No. A veure, el que hem de tenir molt clar és que l'edifici està tancat, però que des del minut número 1, des del primer moment, el que és l'equip s'ha fet càrrec de la col·lecció.
D'acord.
No ha estat aturat, és a dir, malgrat que tinguem aquesta imatge, perquè és evident que l'edifici està tancat, s'ha anat fent molta feina. Les nines estan ara mateix en un estat de conservació que no té res a veure amb el que estaven abans. Al llarg d'aquests anys s'han anat investigant, restaurant les nines. És aquest procés del museu endins que no es veu, però que cal que es vegi. I aviat tindrem notícies d'una publicació que s'ha anat fent paral·lelament. És a dir,
les nines estan a salvaguarda que ningú no pateixi per tot això.
Exacte, tant la col·lecció romàntica del segle XIX com la de les nines vinculades a Lola Anglada i a d'altres donants, que hem d'entendre també que hi ha hagut donacions de nines, de joguines, molt rellevants al marge de Lola Anglada. Tot això està perfectament conservat, en bon estat i molt millor que estava abans. És a dir, s'ha avançat amb la recerca i la conservació d'això, però és una feina que s'ha anat fent paral·lelament, la que cal posar ja
i desbloquejar. És a dir, el contingut està millor, el continent és el que...
El continent, evidentment, però que...
Deu veure aquells aires acondicionats.
Jo vaig veure-ho tot i també sé com s'està treballant i que s'està treballant ara mateix.
Que veu prendre una infusió o alguna cosa per tranquil·litzar?
No, ja et dic que vaig anar molt ben acompanyat de l'equip i jo crec que ja...
Us van aguantar pels costats.
Sí. Realment, ara mateix el que s'està avançant és per poder obrir el més aviat, poder solucionar els tres problemes que van condicionar el seu tancament.
Quins són?
Que són el de seguretat, el d'accessibilitat i el de climatització. Aquests tres aspectes van obligar a la direcció que hi havia en aquell moment a prendre una decisió que ja hem arribat fins ara. Sí, aquests anys han estat complexes, segurament no hi ha hagut els recursos necessaris, hi ha hagut una pandèmia per mig, i probablement totes les decisions que es van prendre, doncs alguna no va ser la més encertada. Tots podem trobar-nos amb aquesta situació. Però el que s'ha anat fent és avançar i en aquest moment s'està treballant per solucionar tècnicament a nivell projecte aquests problemes que ens permetin obtenir recursos i tirar endavant, perquè el que és el contingut, perquè el que és la idea i perquè el que és l'encaix amb aquest ecosistema de museus de Sitges ja el tenim al cap. És a dir, és que és d'una gran singularitat i és la peça que ens falta, i hi ha molta il·lusió de l'equip, i no només de l'equip, sinó de molta gent i molts investigadors que han estat treballant perquè Can Llopis torni a obrir i que no sigui un Can Llopis, amb tot el respecte, de dir l'essència és l'essència, però nosaltres no, la idea no és mirar el passat, nosaltres vivim del passat, òbviament, sinó projectar aquest equipament del passat, aquests valors del passat, amb una singularitat que ens projecti al futur. Jo penso que el pas de Can Llopis serà cap endavant. Quan... aviat tindrem notícies, i no seré jo sol el que les comuniqui, sinó que toca que les institucions que estiguin responsables ho facin.
Però és a dir, hi ha una certa consciència, perquè evidentment hi ha d'haver una consciència cada vegada més forta als despatxos de dalt, que això s'ha d'obrir d'alguna manera.
És prioritari.
És prioritari.
O sigui, t'asseguro, us puc ben assegurar que és prioritari. Per mi hi ha una sèrie de temes prioritaris a treballar. Cau Ferrat i Maricel, amb la seva problemàtica a primer nivell, a primera línia de mar, que poc se n'ha parlat, i estem treballant amb la universitat amb tema de canvi climàtic, de càtedra...
És a dir, apuntant també el que havia dit la Mercè Moner en el seu moment, que han passat 10 anys des de la inauguració d'uns edificis que no s'han tocat més...
Sí, però al marge de no tocar i que el relat s'ha d'actualitzar els temps...
Ja.
Estem parlant de conservació, és a dir, la situació extrema d'aquells edificis, que és la seva gran singularitat i que per això ens visiten i per això és màgic, És que són màgics.
En la virtut hi ha la penitència allà.
Absolutament. Al marge d'això, hi ha una sèrie de temes que són prioritaris, l'encaix de l'Stanfli, la Fundació Stanfli és d'un gran interès i s'ha d'encaixar amb els museus de Sitges i s'ha de projectar, ens ha de projectar l'art contemporani i connectar amb la resta d'espais de contemporani del país, i evidentment el romàntic i el projecte de Can Fals, que és molt il·lusionant perquè m'agrada molt començar, i començar amb un pla d'això de participació, amb la qual vaig tenir oportunitat de conèixer gent que no coneixia. Doncs des de les presidències del Prado i el Retiro, a la Beli Artigas, a molts altres, a gent, i agents culturals i gent de la població.
Què us ve al cap per Can Fals?
El que em ve al cap, jo no decidiré...
No, sí. Però vull dir, què li agradaria en aquest sentit? Es decidirà el que es decideixi, no? Però
està molt avançat i la gent...
Un cop estigui allò...
La participació va ser molt... Insisteixo, toca a les institucions comunicar els resultats d'aquest procés participat, però per mi va ser bastant interessant veure que tothom tenia una idea molt, molt coincident de que Can Fals havia de parlar d'aquest Sitges del que no es parlava, d'aquesta identitat, que com qualsevol identitat està en construcció, evidentment, però aquesta essència de Sitges que va més enllà del modernisme, que va més enllà de l'art contemporani, del romanticisme, del mar i cel, aquell pedaç, aquella peça del puzzle de la qual no es parlava i que com, és l'oportunitat de construir identitat.
Com una mena, i en el seu moment fa 30 anys se'n va parlar d'això, com una mena de museu etnogràfic?
Avui en dia parlem de laboratoris de memòria.
Oh.
Em sembla... Sí, que nosaltres... A veure, la
nostra
feina...
Laboratoris de memòria.
La nostra feina també ens hem de justificar. La feina, ens hem de justificar els sous i anem canviant, no? I el vocabulari va avançant. I l'idioma... I l'idioma... Però a mi m'agrada...
Això és una metàfora d'aquelles...
No, a mi m'agrada...
Laboratoris de memòria.
Jo no
bé, és
no
a dir, defuso... tot allò que pugui definir el tarannà d'una societat... Però, on està instal·lat aquest equipament.
Però l'espai de laboratori és un espai en construcció.
No,
memòria és quelcom que ve del passat, però que nosaltres, i que a més l'abordem des de moltes perspectives i que abarca moltes mirades, però el concepte de laboratori, jo sóc un gran defensor, i a més de la universitat
tot i que més
vaig estenent...
Més d'un se sorprendrà, eh? Què serà Can Fals? No. Escolta'm, un laboratori de memòria. No, què dius,
no penso que... Jo crec que està bé que la gent...
Sí?
Que la gent s'espanti, que la gent reaccioni...
Home, espantar. Tampoc cal, però que reaccionarà segur al laboratori de memòria.
La reacció és, torno a insistir,
és
una molt bona senyal. És una molt bona senyal de que la gent està implicada. I el laboratori és un concepte que el veureu aplicat en molts altres aspectes, al cau, en les activitats, i que el que marca i el que vol indicar és un dinamisme, és una construcció, i és quelcom que no tenim tancat. Jo crec que la paraula memòria ja té prou solidesa i prou... significació de respecte i essència del passat, com perquè el vessant de laboratori ens permeti...
És a dir, elements...
El construirem, i a més el construirem entre totes les persones.
Elements que simbolitzin la memòria col·lectiva?
És unes... Elements que defineixin
el tarannà...
Que ens parlin de què és Sitges, què ha estat Sitges, què és i què vol ser.
Això és el que... Us agradaria?
A mi és el que m'agradaria, però pensa que estem parlant d'un edifici que és dels més antics que es conserven a la població, que té un aspecte i que té un vessant patrimonial impressionant, que està connectat amb un jardí del qual no se'n pot parlar de forma separada, que connecta una primera línia de mar amb el que és l'interior i el casc antic de la vila, és a dir, que és molt més que en fals totes les els edificis, tots els equipaments, amb moltes capes i són moltes coses. Aquest és el vessant que a mi m'interessa conceptualment, en de memòria, el de laboratori, però per mi serà un edifici patrimonial recuperat que recuperarà aquests espais patrimonials que el defineixen, amb un interior que també aquests anys s'ha estat treballant, de fet alguns mobles es poden veure al Maricel, però que formen part de la col·lecció de Can Fals, però que ha d'esdevenir, com et dic, una connexió, un espai viu on la comunitat en pugui fer ús.
Un edifici que ha de poder ser utilitzable tot ell, perquè vam conèixer, vaja, fins on s'ha pogut utilitzar la planta baixa de Can Fals. Tothom quedava entusiasmat per aquell espai de la planta baixa de Can Fals, on en un moment també hi va haver la botiga dels museus, es van fer exposicions allà, però evidentment per moltes persones continua sent un gran desconegut la planta de Can Fals, la vivenda de Can Fals. Ha de ser utilitzable tot?
Hi haurà alguns espais. Sí, sí, utilitzable
tot.
Els edificis s'han d'utilitzar tots. Evidentment ha de reunir diferents funcions. Hi ha una funció que serà més comunitària, més de pas fins i tot, més que el pugui fer servir i on puguem trobar aquests aspectes de mediació que ens connectin al passat amb una mirada moderna. Hi haurà espais patrimonials que ens faran viatjar per si mateixos al que és un dels espais més, una de les cases més riques patrimonialment de la vila, i també hi haurà espais de recerca i de gestió, com no pot ser d'una altra manera, amb uns edificis que estan vius i que han de funcionar, s'han de poder utilitzar.
Tornem al discurs de presentació del nou director dels Museus de Sitges, quan va parlar d'aquest vessant social de treure nous públics, nous llenguatges. Tot això com es pot estructurar? I ens sembla que qui més qui menys, qui hagi escoltat ja Txema Romero, haurà intuït per on va el missatge del seu discurs. Sí. Però com es pot estructurar i aplicar en aquests entorns on el patrimoni pesa tant que ha creat una imatge determinada?
Bé, doncs jo crec que com s'està fent a tot arreu, és a dir, nosaltres ara mateix tenim una definició de museu que ha redefinit l'ICOM fa uns anys, que posa especial èmfasi en tota una sèrie d'aspectes que no són contradictoris amb la missió inicial del museu. Jo torno a insistir, sense col·lecció no hi ha museu, i sóc un dels més fervents defensors de que la col·lecció, la seva conservació, que per mi ara mateix és prioritària, la col·lecció s'ha de estem encarregant, ara mateix estem en plena auditoria de conservació preventiva i estem intentant també amb la universitat investigar què podem fer per garantir la conservació de la nostra col·lecció, perquè és bàsica.
Suposo que la que es veu i la que no es veu, eh?
Exacte, la que es veu, la que no es veu, la del Palau, la col·lecció és immensa.
Tot el que formi part de l'inventari.
I aquesta col·lecció s'ha de conservar, s'ha de restaurar, hi ha fantàstics professionals, però també s'ha d'investigar amb noves mirades i s'ha de posar a l'abast de la ciutadania, perquè el que l'ICOM ens està parlant ara mateix, el que estan fent els museus i cap on estem anant, és que els museus no som aquests espais neutrals on es mostren les peces. Nosaltres fem de mediadors entre la peça i una societat canviant i diversa, amb la qual els museus han de ser diversos, els museus han de fomentar la diversitat, la sostenibilitat, han de ser accessibles, han de ser inclusius, totes aquestes mirades que la societat ja té dintre seu, perquè som així ara mateix, han de ser presents al museu. Jo intento resumir-ho sempre amb una frase, que és que si tu entres al museu i sents que no parlen de tu, alguna cosa malament estem fent. Sobretot quan estem treballant amb un llenguatge tan universal com és l'art. L'art ens parla, òbviament, del modernisme, l'art ens parla de la persona, de l'artista que el va fer, però l'art és un mirall i ens permet i ens interpel·la. És indiferent d'on sigui la peça. Té aquest poder màgic de fer-nos reflexionar sobre temes universals de l'ésser humà. Amb aquesta eina que és màgica, nosaltres hem de ser capaços que la gent se senti interpel·lada i que podem treballar coses tan diverses com aquesta entrada que has fet tu, que m'ha semblat molt interessant, com és la salut. Avui en dia parlar de la salut és un dels temes que més ens preocupen i és un dels temes que arran de la Covid els museus més hem avançat. I jo crec que els museus de Sitges han de ser pioners i referents en benestar i salut. I tenim totes les eines per poder ser-ho, com ho és també el treball intergeneracional, joves, gent gran. Hem de fer arribar al museu a les residències.
Apunto per aquí, perquè probablement els museus han estat més visitats per les persones grans, que hi han tingut un cert interès, o molt interès, molt sovint, en saber tot allò que no havien pogut aprendre i que els ha cridat tant l'atenció. I, en canvi, no sé si una de les assignatures pendents o una de les més complexes de poder resoldre és el museu i la gent jove.
Aquesta és l'assignatura pendent de tots els museus.
De tots els museus.
Perquè tenim un públic captiu, que és que estan a l'escola i l'institut i han de venir sí o sí.
Fins i tot dels museus, diguem-ne, més avançats a l'art contemporani, no hi ha...
També, és a dir, les xifres...
Dels museus en general,
Les xifres són públiques i hi ha un públic fidel al museu.
És
que
a dir,
té...
això li passa al Picasso, com a ens pot passar
arreu.
Aquí?
Sí. És a dir, a veure, els museus de Sitges a nivell de públic són molt complexes. Hi ha un públic local, hi ha un públic visitant que és importantíssim, que ve puntualment, i el turístic, i això no passa en altres museus, és a dir, és bastant peculiar, les xifres de turistes...
Tan heterogeni, vaja.
Molt heterogeni, i a més el turista de sentir que al marge d'entendre que era el Cau i el Rossinyol i l'Ola Anglada i el Dirin, ha de tenir connectors també amb els seus llocs de referència, vull dir que no és fàcil, però que sobretot el públic jove, i el públic jove resident aquí és un públic que ens interessa moltíssim a tots els museus. No és fàcil treballar, però és una feina fascinant i evidentment doncs, doncs concentrarà els esforços dels propers mesos.
Segurament hi ha aquests vasos comunicants. Els museus s'han d'acostar, sí. Com no s'ho digui bé, l'òpera s'hi ha d'acostar. Però hem de suposar també que cadascú, a casa seva i en el seu entorn, hi ha d'haver, no sé si dir, una mica d'interès o una feina prèvia per poder arribar a un museu, diguem-ne, amb una certa empatia amb el que s'anirà a veure, no?
Òbviament, tampoc podem fer populisme i dir farem el que la gent vol, el que els joves volen, el farem al museu. I, evidentment, què hem de fer? Hem de posar-nos... Jo crec que són... Els joves venen al museu quan es parla de temes que els interessen. I crec que se'ls ha de tractar a tothom amb respecte i s'ha de tractar a tothom amb qualitat. I, evidentment, la qualitat i l'excel·lència han de ser i han de continuar sent, perquè ja ho són, marca de la casa.
S'arriba als museus a vegades com s'arriba a la literatura? Perquè hi ha, diguem-ne allò, els llibres del curs... Sí.
Sí, al museu tots els escolars més haurien de passar, òbviament,
sí,
però
sí.
Els escolars, o sigui, l'educació és fonamental perquè es percebi el museu com un espai seu, però també com que es percebi el museu com un espai de gaudi, que és aquest altre punt que també insisteix la llei.
Perquè probablement molts diran, no, és que només ho vaig anar a veure amb l'escola, al museu.
Exacte, és a dir, aquest vessant educatiu del museu acadèmic, si se'n permet la paraula, que hi és i que no ens ha de fer vergonyir per res, és compatible amb l'experiència. De fet, venim d'un Sitges estiu, que és això, és en espais patrimonials i amb el context patrimonial anem a gaudir. Doncs jo crec que hem de continuar per aquí, però sí que és veritat que per mi la clau amb els joves és que ens hem d'apropar aquest gaudi i aquest oci que necessiten, que reclamen, sense perdre l'essència del que és un museu i parlant de temes que els interpel·len i els interessen. Aquesta és la fórmula a paper, que s'aguanta. Que si funcionés estarien tots els museus plens, no? Però crec que ens hem de deure a tots els públics, i tu has comentat, i estic d'acord amb tu, hi ha un públic fidel al qual s'ha de respectar, que és aquest que no ha deixat de venir al museu.
El que ha mantingut els
I
museus.
I l'ha mantingut, i això ho tinc claríssim. A partir d'aquí, doncs hem d'obrir noves vies. La salut, el feminisme, les identitats LGTB, la sostenibilitat, la mirada decolonial, tots aquests temes que tots els museus obren, nosaltres també en podem parlar. Evidentment, és compatible amb la riquesa d'unes col·leccions que ens permeten parlar de tot.
Quin paper han de tenir aquí les noves tecnologies, les xarxes socials... Tot aquest món, doncs, en el qual un s'hi ha de ficar, hi ha una competència evidentíssima.
Són eines de mediació, és a dir, nosaltres tenim el contingut...
I en què cada museu, diguem-ne, no sé si dir, ha trobat la seva fórmula més o menys...
L'equilibri, exacte, és a dir...
Per difondre's.
Jo estic d'acord, és a dir, no és igual un museu d'art que un museu d'arqueologia, i tots hem d'utilitzar aquestes eines... amb respecte amb el material amb el que treballem o amb la màgia, l'ànima amb la que treballem, que en el nostre cas és l'art. I l'art per si mateix és una eina de comunicació, el qual el que hem de fer és reforçar aquesta eina de comunicació, però no substituir-la. Llavors nosaltres hem d'incidir i aprofitar totes aquestes... Bueno, de fet, les noves tecnologies, o sigui... Igual algú ha passat pel Maricel i ha vist un dron passejant-se pels capitells del Jou. Estem escanejant els capitells en tres dimensions per poder salvaguardar-los que s'estan malmetent, amb la qual les noves tecnologies ens ajudaran a la conservació, ens ajudaran a la difusió. Estem en contacte amb la Dirin Estate i gràcies al 3D ens arribarà un moment en què s'intercanviarem peces i coneixements. Tot això no podem menysprear-ho, però òbviament sempre amb equilibri amb el que és un llenguatge per si mateix, que és l'art. I crec absolutament amb les noves tecnologies. De fet, un dels reptes del museu és afrontar un canvi d'imatge, una actualització de la imatge que té pendent des de fa 30 anys. L'equip ho té molt clar. I tinc ja un equip de mediació i comunicació que ho té claríssim, que és una eina que hem de continuar treballant, com l'equip de col·leccions sap que les col·leccions s'han de cuidar i s'han de posar en diàleg amb la societat. Crec que tothom té clar una mica que estem en aquest moment de moviment.
És diferent la forma d'abordar aquest assumpte al Cau Ferrat, que és una unitat pensada en el seu moment que Maricel...
Absolutament, no cal... absolutament. Estic absolutament d'acord amb tu, és a dir, el Cau Ferrat és una peça, és una obra en si mateixa única. És a dir, si algú pregunta quina obra tries del Cau Ferrat? Tota, perquè és una sola obra. És a dir, el Cau Ferrat s'ha d'entendre com un espai que a més estableix milers de connexions entre les peces, cada vegada que hi veus arribes, veus coses que ni t'havies fixat, relacions entre peces que ni havies imaginat.
I pel visitant pot resultar fins a cert punt excessiu.
En un primer moment, la persona que hagi entrat al cau i no s'hagi vist absolutament desbordat és que no és un ésser humà. És a dir, el cau requereix 100 o 1.000 visites i continuaràs gaudint en totes i cadascuna d'elles. El cau és un espai en què hem de marcar, o sigui, hem d'ajudar a la mediació, però hem d'ajudar a un espai que com a ell mateix ja és una obra, i nosaltres hem d'ajudar amb elements de mediació, d'accessibilitat, estem obligats, d'elements sensorials que ens ajudin a viure el cau doncs com el vivien abans, o ajudar-nos una mica a saltar aquest segle i pico d'anys que ens separen, però ja hi és com a espai gairebé sagrat, no és una paraula que m'agradi utilitzar, però sí que és un espai de referència. Jo sempre dic que és, per mi el cau és un laboratori del modernisme, és el gresol i el bressol del modernisme, i com a tal l'hem de tractar amb un respecte excel·lent, però amb el que hem d'entrar és amb aquests elements de mediació que ens ajudin o que ens ajudin a acostar-nos amb el que era l'experiència d'abans. Jo vaig dir el primer dia, m'agradaria tornar a veure el mar des del cau, perquè es veia. Evidentment, això està supeditat a la conservació, però hi ha elements que podem anar fent. En el cas del Maricel, és un museu que es construeix amb la col·lecció Pérez Rosales, que ve a curar una mica la cicatriu de la marxa de tota la col·lecció d'Irin, però és una col·lecció que com a tal s'ha de moure. És una col·lecció que parla del col·leccionisme, no pot parlar d'una altra cosa.
Es pot ser més lliure, el Maricel?
Jo crec que ho hem de ser, no només que hem de ser més lliure, sinó que hem d'actualitzar un discurs que en un museu que ha de ser més viu i que ha de ser un museu que ens permeti dotar-lo d'espais de temporal que puguin ser més grans i més diàfans o una mica més versàtils que l'actual sala, que ens permetin parlar del col·leccionisme a partir de la col·lecció Pérez Rosales, però afrontant el tema del col·leccionisme, que és un dels nostres essències, les jornades del col·leccionisme, una col·lecció privada que podem exposar com a tal. Però també a mi m'interessa moltíssim aquest vessant que podem veure al cau, intuir, que crec que hem de reformar, que és Sitges territori d'artistes. Aquesta relació del territori amb l'art que ve de molt lluny i que s'ha de poder veure. I s'ha de poder veure la petjada que això va deixar en l'art català. És a dir, la relació, el paper que juga Sitges amb el que serien no només el moviment l'escola luminista, el moviment modernista, noucentista, sinó amb l'art contemporani. Torno a insistir, que hi ha uns anys 70, 80, 90 d'una acció, d'una activitat molt interessant a nivell cultural. No es pot explicar les arts escèniques catalanes sense Sitges. Vull dir que hi ha molt encara a explicar, i crec que el Maricel ens permetrà, cert, o ens ha de permetre una mica...
De joc en aquest sentit?
Sí, de fet, pensa que els museus avui en dia no tenen col·leccions permanents.
És que és el que anava a preguntar. Ara jo vaig a un museu l'any 2025 i haig d'anar al 2028 i que no el vegi igual?
És que no...
Perquè han passat coses dins d'aquest museu?
Han passat coses, és a dir, per diferents motius. Primer, perquè la col·lecció que nosaltres exposem acostuma a ser un 10% del que hi ha i requereix una rotació, a vegades per conservació, com ara el paper, el teixit, etc. D'altres, perquè hem de poder gaudir de tota aquesta col·lecció. Però també perquè els temes d'interès van canviant i el coneixement que ha de generar un museu. El museu no és un espai, com et dic, neutral, fossilitzat, sinó que és un espai de coneixement i de reflexió. I aquesta reflexió s'aconsegueix amb exposicions temporals, però també amb una permanent, que ja no és permanent, sinó que es parla de col·lecció, d'exposició de col·lecció, i que va també obrint-se a lectures externes. És a dir, els museus ja no tenim el monopoli del relat, ja no decidim com s'explica la col·lecció, sinó que ha de ser les mirades externes que ens vagin marcant doncs com expliquem, què expliquem i en què focalitzem. Òbviament, si vas a un museu un any i a l'any següent el visites, has de veure canvis. No en dos anys. Evidentment, ara mateix les exposicions de col·lecció estan construint-se en dos, tres anys de mirada, però constantment han de passar coses.
11:02. El que està passant respon bastant al que teníeu al cap abans d'arribar?
Jo crec que estic aprenent molt més, evidentment tot és molt més, tot és molt, molt, molt més complex i apassionant del que em pensava. Això també t'he de dir. Evidentment, un no està preparat per tot això.
Ara qui us escolti pensarà que us enfadeu sovint o no?
No.
És que enfadar... tenia la sensació que no massa.
Que m'enfado?
Sí. No, dic que no massa.
Sí, sóc una persona molt emocional en el que m'agrada i m'apassiona, i la feina i els museus de Sitges m'apassionen, i evidentment enfadar-me no, però preocupar-me sí. Gaudeixo moltíssim i em preocupo...
També teniu motius.
Per igual, però estic gaudint moltíssim i espero sobretot trobar aquella part, el meu espai, i aquella part que jo pugui aportar per continuar enriquint tot el que han fet totes les persones que m'han precedit i el que està fent aquest equip, que té doncs això, unes ganes de treballar i una passió que es contagien.
Doncs es poden quedar en aquest concepte de laboratori, en el sentit més ampli del terme,
vinga,
vinculat als museus. Xema Romero, gràcies.
A tu, per favor.
Fins la propera.
Fins la propera.